Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. Arribem a final d'any i tothom comença a fer balanç del que ha representat aquest 2018. Avui parlarem amb la presidenta de Prioritat, Pilar Just, que aquests dies ha celebrat la seva assemblea anual en la que s'ha proposat nous reptes i objectius, sempre amb la possible declaració de Priorat Montsant-Siurana com a Patrimoni Mundial de la UNESCO en l'horitzó. També repassarem la reunió de poble del passat dijous a Falset, en la que l'equip de govern va explicar les diverses accions que s'han dut a terme aquest any i aquesta legislatura, que recordem-ho, s'acaba el proper mes de maig. També parlarem de l'any de la D.O. Montsant i els resultats obtinguts, i de que una quinzena d'establiments turístics han estat reconeguts com a nous punts d'informació del Parc Natural de la Serra de Montsant i l'Espai d'Interès Natural de la Serra de Llaveria. En l'informatiu d'avui també us explicarem l'agenda d'activitats prevista a Falset per aquests dies de Nadal i repassarem els resultats esportius dels equips prioratins. Finalment, Enric Massip ens farà la previsió meteorològica. Comencem! Aquesta setmana l'associació Prioritat ha celebrat la seva assemblea anual. Avui tenim amb nosaltres a la seva presidenta, Pilar Just, amb qui parlarem sobre l'estat de la candidatura Priorat Montsant-Siurana i els reptes i objectius que es marca l'associació a partir d'ara. Bon dia, senyora Just.
Hola, bon dia.
Primer que res, voldríem preguntar-li per la situació actual de la candidatura del Priorat a la UNESCO. Després de la visita dels avaluadors i de la demanda de diferent documentació, com pinta la cosa?
Bé, doncs s'ha presentat tot el que ens han demanat i ara està fent el seu curs. Això ells ara han d'avaluar que tot el que els havíem presentat sigui el que ells ens demanaven, que en principi sembla que sí. Es va fer una visita a ICOMOS a París, on es va tornar a preguntar pel projecte, bueno, pel dossier de candidatura i sobretot pel tema del pla de gestió. I bueno, tot tira endavant, ja veurem. Això no depèn de naltros, no? Depèn de com ho vegin aquestes institucions internacionals, l'únic que fan la valoració de lo que és la candidatura i del projecte de candidatura, i sobretot la transcendència del pla de gestió, no?
Sí, i mentrestant esperarem el veredicte que està previst pel proper mes de juliol.
Sí, el veredicte està previst pel mes de juliol i suposo que encara hi ha temps perquè que ens facin més algun requeriment, si ho consideren necessari, algun requeriment més.
Creu que la candidatura prioratina té possibilitats de ser declarada Patrimoni Mundial?
Home, ara em poses en un compromís. Jo desitjo que sigui així. Desitjo que sigui així i portem molts anys treballant en aquest sentit, no? Perquè creiem que els valors que es magnifiquen dins del que és el dossier de candidatura o que s'expliquen dins del dossier de candidatura són reals i són palpables, no? I són excepcionals i universals.
Val, amb tot, si ens poséssim amb lo pitjor i no es declara la candidatura, no es declara Patrimoni de la UNESCO, què passa?
Podem passar quatre coses. Que es declari, que ens diguin torneu-vos en cap a casa, però heu de fer aquests complements, aquestes matitzacions es podeu tornar a presentar l'any següent, que ens diguin que tot i que ho veuen bé, però que la candidatura necessita encara més complementació, que haurem d'especificar llavors potser això dependrà de l'Estat, si ens hi presentem ens diu que sí o que no, i llavors hi ha un altre pas, una altra opció, que diguin no podeu ser candidatura a altres mai, per tant marxeu cap a casa. Imagina't si tenim possibilitats.
Bueno, recordem que la candidatura és un projecte impulsat per Prioritat per una banda, però també requeria del suport polític per l'altra. Hi ha hagut la implicació del Consell Comarcal, de la Diputació, també de la Generalitat. Ha estat suficient la implicació d'aquestes institucions?
Bueno, ara estem en el moment crucial d'aquesta implicació, no? És a dir, a nosaltres es defineix un pla de gestió i aquí és on totes les institucions i totes les administracions s'han de posicionar i han d'agafar aquest compromís real, no? Perquè el que l'Oficina del Paisatge funcioni, perquè tingui competències reals, perquè l'assemblea funcioni, perquè bueno, hi ha tots aquests organismes que han de funcionar, no? I nosaltres des de prioritat estem treballant perquè tot això sigui una realitat. Però clar, qui té la capacitat de tot això penja ara del Consell Comarcal, i qui té la capacitat econòmica i la capacitat normativa i l'administració. Nosaltres no la tenim, nosaltres l'únic que podem fer és el que estem fent, no? amb els diferents fòrums que s'està treballant, amb l'agrari, educació, cultura, i ara me'n falta un, que educació, cultura...
I turisme.
Tens raó, turisme, ara m'ha oblidat el turisme. Estan treballant, no?, perquè què és el que es vol que sigui la comarca, o quines són les necessitats que té la comarca que reforcin aquests valors que s'especifiquen dins del dossier de candidatura. Nosaltres ja estem fent això, fent que aquest procés de participació de la societat civil del Priorat perquè defineixi com vol ser el seu futur, no? I estem impulsant aquests projectes i aquests molts punts del que estan dins del pla de gestió, però clar, nosaltres som només aquesta part que impulsa i que treballa perquè això tiri endavant, però clar, aquí l'administració té un paper molt important.
Mm-hmm. Val, com dèiem abans al començament, a la introducció, la setmana passada es va fer l'assemblea anual de l'associació Prioritat. Quins reptes i objectius es marquen de cara als propers anys?
Bueno, en principi l'assemblea el que era fins ara el que era l'objectiu de Prioritat era un objectiu molt finalista, no? A poder presentar el dossier de candidatura a la UNESCO i que tirés endavant i que passés tots els passos, Generalitat, estat espanyol, i després que l'estat espanyol l'adés a la UNESCO. Tot això ja s'ha fet, tota aquesta feina s'ha fet, hem estat treballant durant més de 10 anys perquè això arribés, però clar, ara aquí hi ha aquesta part de definició que, clar, sense voler-ho estem posats a tot arreu, a tots els diferents estaments del pla de gestió. Llavors, què és el que havia de definir, com es vol definir tot això, com s'inicien aquests processos de participació de tota la societat civil, com es fa la difusió de tota aquesta feinada que s'ha fet i s'està fent de cara a el que és la comarca. S'ha plantejat un repte que l'assemblea hi va ser una assemblea que faran una preassemblea al mes de març, una altra on hi hagi moltes coses de les que es van parlar, mm-hmm, se defineixi molt millor. És a dir, va ser una assemblea, una primera part d'una assemblea que ens ha de portar com ha de ser el futur de l'associació.
Val, una de les qüestions més rellevants, però que des de Prioritat s'ha treballat i s'ha demanat més, és la protecció del paisatge i el tema del desenvolupament territorial. Quin tipus de desenvolupament de la comarca es vol des de Prioritat?
Bueno, no es tracta del que vol Prioritat, es tracta del que vol la societat civil, quines són les necessitats que té la societat civil, quin tipus de turisme vol, quin tipus de... o volem entre tots. No definirà Prioritat què és el que ha de ser, sinó que els seus, amb els diferents fòrums que s'organitzen, se debaten problemàtiques que es tenen reals. I amb tot això es va definir què és el que s'impulsarà la associació digui això, allò, no, sinó que és a través d'un debat s'impulsen i aquests diferents punts del pla de gestió es desenvolupen.
Uh-huh. Val, i en això, amb això que hem explicat, és de tema de desenvolupament i tal, també hi entra el tema del riu Siurana. L'associació s'ha implicat en la defensa del riu Siurana. Com valoren des de Prioritat la creació de la taula?
Bueno, veurem què és el que ens depara el futur, no? Fins ara tot són bones voluntats, però bueno, tot això s'ha de concretar, perquè no només es tracta de diàleg, sinó que es tracta de diàleg i de realitats, i ara tot és molt incipient, tot això. Veurem per on decanta.
Bé, doncs, moltes gràcies, Pilar, presidenta de Prioritat, i que tinguis molt bones festes.
Igualment, bones festes a tothom.
El passat dijous al vespre, l'equip de govern de l'Ajuntament de Falset va realitzar una reunió de poble. Tal com va anunciar l'alcalde, Jaume Domènech, la reunió, que serà l'última de la legislatura, s'emmarca dins l'estratègia de comunicació i transparència de l'Ajuntament. Abans del repàs a les diferents actuacions que s'han dut a terme durant aquesta legislatura, Domènech va voler defensar que el seu equip ha treballat sense parar per Falset durant aquests 4 anys.
A nivell d'equip s'ha fet un treball i s'ha treballat, he de reconèixer que s'ha fet un treball d'equip important, s'ha treballat amb molta voluntat. Hem assolit una part d'objectius que es van marcar el dia de la campanya electoral, amb el nostre programa electoral, ni no totes, ja era molt extens, però de totes maneres també hem de reconèixer que no totes les coses s'han fet. I també, honestament, jo crec que s'ha estat aquí al peu del canó i amb una voluntat de servei per tant de tots els regidors. També he de reconèixer que han sigut uns temps, hem agafat una etapa de temps difícils, tant des de la vessant, social com vessant política, de tota la situació que està vivint el nostre país, Catalunya, i també de la situació econòmica, que en aquests moments també.
Un dels temes més destacats de la reunió va ser l'endeutament del consistori. El regidor d'Hisenda i futur alcaldable d'Independents per Falset, Miquel Puig, va voler aclarir la situació econòmica de l'Ajuntament després que des de l'oposició s'haguessin expressat dubtes al respecte. Puig va fer referència a les declaracions del regidor del PDeCAT, Albert Comte, que en una entrevista a Ràdio Falset va declarar que ningú parlava del deute que el consistori tenia amb l'empresa Fermator.
És una cosa que em va cridar molt l'atenció, va dir és que ningú no parla del deute de Fermator, no se'ls parlem, sinó que a més el paguem. Aquest deute de Fermator és una cosa sagnant, perquè correspon, és un deute que s'hagués hagut de pagar fa 2 legislatures, que en el seu moment es va decidir no pagar 300.000 euros, i això va comportar un plet i una sentència contra l'Ajuntament que el va obligar a pagar no 300 sinó 420.000, perquè es van acumular interessos, recàrrecs, etcètera, etcètera. Aquests 420.000 es va pactar pagar-ho a terminis a la companyia amb uns interessos del 4%. Quan nosaltres vam prendre possessió, quedaven per pagar 319.000 euros.
Així mateix, va explicar que després dels pagaments de la Generalitat en relació a la llei de barris, l'endeutament de l'Ajuntament es reduirà substancialment. Una diferència força important respecte a la que es van trobar a l'inici de la legislatura.
La propera legislatura, el proper equip de govern, el que es trobaria és que l'Ajuntament deuria a la banca 1,5 milions només, i per tant en total deuria 1,5 milions. Per tant, la diferència entre el deute que es va trobar aquest equip de govern quan va prendre possessió, que era 2,6 milions, i el que entregarà el següent equip de govern és més d'un milió d'euros de diferència, de menys. Això és el que passaria si no fos que hem decidit fer una tercera fase de la llei de barris. I per tant, nosaltres, tots els diners que rebrem de la Generalitat, la meitat no els podrem dedicar a eixugar deutes, sinó que ens haurem de quedar per fer front a aquestes obres de la segona fase. De tal manera que d'aquí 6 mesos hi haurà aquests 637.000 euros que encara deurem a la banca, perquè els estem fent treballar per fer el carrer Vallmoreres, per fer la planta baixa de l'Escola de Música i per fer la Font del Valle, entre altres coses. Per tant, el que entregarem al següent equip de govern serà un deute de 2,2 milions d'euros. És a dir, encara bastant més baix que el que ens vam trobar quan vam arribar.
En la reunió de poble també es van explicar projectes previstos per als propers mesos, com ara la construcció de diverses rotondes al municipi, una a la Creu Roja, una altra a l'altura del sindicat i una a les escoles, per facilitar la mobilitat i els accessos al municipi. De la mateixa manera, el regidor de Comerç, Antoni Muntaner, va explicar el projecte de rehabilitació del carrer Miquel Barceló. Muntaner va destacar que l'objectiu és que el carrer s'assembli més a una rambla i no tant a una carretera.
El que volem és canviar el caire de que deixi de ser una carretera, perquè ara estem veient encara com si fos una carretera, no? I donar un caire més de carrer i rambla. Llavors aquí el que estem treballant, a canvi de que aniríem baixant les terrasses dels bars al carrer perquè la gent pugui anar molt més millor a, per la acera, unes millores a tot el que és el carrer. Com podeu veure aquí els arbres doncs podrien anar amb un ajardinament o el sistema de terrasses que serien amb aquest sistema de baraneta i el terra doncs, dels materials que s'usen avui en dia que doncs, són de cara al clima doncs, que no es deteriorin i que sempre puguin estar doncs, ben conservats. No?
Muntaner també va destacar que això obligarà a canviar les dinàmiques d'aparcament del carrer. En la reunió de poble, finalment, també es van explicar nous projectes com ara l'ampliació del polígon industrial, la construcció de la nova residència per a l'associació Montsant o la d'una nova sala per a la rehabilitació. Finalment, també es va fer referència a les polítiques d'estalvi energètic o a les polítiques relacionades amb joventut. La DEO Montsant fa un balanç molt positiu d'aquest 2018. A l'espera de conèixer les dades de comercialització d'enguany, tot fa pensar que s'igualaran o se superaran els 6 milions d'ampolles venudes. Ho valorava la presidenta de l'ADO, Pilar Just.
El que estem fent és un camí. Un camí on és una estratègia on tots els nostres associats, que són viticultors i cellers, cada dia tinguin més fàcil el fet de poder col·locar el seu producte, no?, i de poder explicar el que és el Montsant i aquest privilegi que tenim de poder tenir i poder treballar al Montsant, no? I jo crec que és un camí que en pas de formigueta de vegades i de vegades en passes més agegantades, doncs estem fent i això no ens pot deixar perdre de vista el que és el que volem fer, no? De gran i treballar en aquest sentit. Però bueno, el que apunta enguany és que superarem les xifres de venda de l'any anterior, que van ser, no arribava als 6.300.000 ampolles, que se superaran i bueno, l'ADO va creixent i cada vegada està molt més avalada tant al mercat català com al mercat internacional.
Aquestes xifres reflecteixen també les accions de l'ADO durant aquest 2018, en què ha impulsat una agenda internacional amb presentacions a Suïssa, Alemanya o el Japó i també diverses missions inverses que han portat fins a casa nostra professionals del món del vi d'arreu del món. Unes accions que no només han servit per obrir camins comercials a cellers, sinó també per reportar prestigi a l'ADO. De fet, enguany, Montsant ha passat a formar part de les zones vinícoles estudiades per la prestigiosa Napa Valley Wine Academy, que ha creat un programa d'ambaixadors amb l'objectiu de conscienciar sobre el territori, els vins i les persones que hi ha al darrere de la DEO Montsant a nivell internacional. Una quinzena d'establiments turístics del Priorat han obtingut el certificat que els acredita com a nou punt d'informació del Parc Natural de Montsant i de l'Espai d'Interès Natural de la Serra de Llaveria. Després de superar un curs teòric i pràctic de 40 hores durant els mesos d'octubre i novembre, en total, 20 professionals de 15 establiments han obtingut aquest reconeixement. L'acreditació avala l'obtenció dels coneixements necessaris sobre els recursos naturals, culturals i paisatgístics per oferir a visitants i turistes una informació de qualitat sobre els valors i la singularitat dels espais naturals protegits de la zona. L'objectiu del curs, organitzat aquesta tardor pel Parc Natural del Montsant i el Consorci de la Serra de Llaveria, és facilitar als agents turístics el coneixement necessari dels dos espais naturals, així com dels seus principals actius turístics. Encara que especialment s'adreça a persones que treballen i fan a la pràctica d'informadors en allotjaments, restaurants i agències de viatge, també han participat en el curs les persones responsables dels serveis turístics i les que treballen fent visites guiades de productors locals diversos, com ara cellers, cooperatives i agrobotigues d'arreu de la comarca. Els nous punts acreditats s'afegeixen a la vintena d'establiments que ja van obtenir l'acreditació l'any passat, la qual cosa significa un pas endavant qualitatiu en termes d'informació turística. Falset s'omple d'actes durant aquests dies de Nadal. Sense anar més lluny, avui dissabte, a l'absis del castell, tindrà lloc el tradicional concert de música clàssica, organitzat per l'associació I Catalani. Demà diumenge a la tarda, al Teatre L'Artesana, hi haurà una sessió de cinema en la que es projectarà El regreso de Mary Poppins. El dilluns 24 de desembre, a la tarda, podreu fer cagar el tronc i decorar l'arbre de Nadal a la plaça de la Quartera. El dia de Nadal i Sant Esteve, el Centre d'Estudis Falsetans organitza la ja tradicional Ruta dels Pessebres per diverses cases del municipi. I també, el dia 25 a la nit, tindrà lloc el Ball de Quintos de l'any 2000, al Pavelló Poliesportiu. Els dies previs a Cap d'Any també venen carregats d'actes per a tots els públics. El dia 29, els més petits podran portar la carta al Patge Reial a l'absis del castell, mentre que el diumenge dia 30 tindrà lloc la representació dels pastorets del segle XXI, una versió moderna dels clàssics pastorets que anirà a càrrec de la companyia de teatre L'Artesana. L'últim dia de l'any arribarà a la capital del Priorat l'Home dels Nassos, a les 12 a la plaça de la Quartera. A la tarda se celebrarà una nova edició de la cursa de Sant Silvestre i a la nit el Falset Esportiu organitza el sopar i la festa de Cap d'Any al pavelló. L'agenda d'actes d'aquestes festes nadalenques s'acabarà el dia 5 de gener amb l'arribada de Ses Majestats els Reis Mags d'Orient. Tot seguit, els esports.
Els esports.
El Falset Esportiu segueix mirant amunt en imposar-se per 1-4 en la seva visita al camp del Pare Manyanet de Reus. Pels falsetans van marcar Aleix Martí, que va fer un hat-trick, i Pau Ribes. Amb aquesta victòria, el Falset es col·loca quart a la classificació amb 27 punts. En la jornada d'aquest cap de setmana, el Falset rep demà diumenge a 12:15 al Racing de Bonavista. El Porrera va tornar a perdre, aquest cop per 2-3 a casa contra l'Espanya a la Canonja. Els porrerans continuaran cues una setmana més amb 4 punts. El Porrera rep el Montbrió avui dissabte a 4:45. El juvenil del Falset, per la seva banda, va guanyar el Pare Manyanet gràcies a un doblet de Hisham Bouaka. Els nois de la capital del Priorat són quarts amb 25 punts. En la jornada d'aquest cap de setmana, el Falset visita el camp de l'Hospitalet de l'Infant avui a les 4. En futbol sala, el Priorat Nord va perdre per 8-4 contra el segon classificat, el Vinyols Grup Arbó. Amb aquesta derrota, els de Cornudella perden el liderat, precisament en favor del Vinyols, tot i que estan empatats a 18 punts. En l'última jornada del grup Tarragona Centre, el Priorat Nord, ja classificat per la següent fase, rebrà el Vilaseca avui dissabte a les 6 de la tarda. I el Capçanes, per la seva banda, va guanyar el Tivissa per 3-5. Els capçanencs van imposar-se gràcies als 3 gols de Josep Ferrer i a les dianes de Marc Llagostera i Arnau Cedó. El Capçanes és tercer a la classificació amb 16 punts. En la darrera jornada del grup Serra de Llaveria, el Capçanes rep l'Escó avui a les 5. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana un tant variable en quant al temps, que han passat sistemes frontals molt debilitat, han deixat 4 gotes, algun plogim, però a poc a poc cosa més. La situació d'estabilitat s'ha afiançat en aquest cap de setmana i ens espera que resta de cap de setmana una situació d'estabilitat completa amb predomini doncs, del sol a les zones mitjament altes. A les zones fondes poden aparèixer a les boires, hi ha un fenomen molt típic d'aquesta època de l'any, i una situació doncs, que ens portarà uns dies d'estabilitat completa, amb l'únic inconvenient, com dèiem, de les boires, que agafaran extensions cada cop més extenses. De totes maneres, les zones, com dèiem, mitjanament altes, estaran lliures d'aquest fenomen, i les temperatures seran relativament agradables. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1594, una important nevada sorprèn la ciutat de València.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Els ha parlat Manel Sales Martori. Gràcies per la seva atenció. També els volem desitjar molt bones festes i una bona entrada d'any 2019. Ens retrobem amb tots vostès l'any que ve.